Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Agricultura ha informat de 3 nous casos positius de pesta porcina africana, que eleven a 16 al total fins ara. Els senglars morts s'han trobat, això sí, en el radi inicial del brot, segons el govern espanyol. Fins ara també s'han analitzat 115 cadàvers més que han donat negatiu. Així mateix es manté que no hi ha cap cas a les 55 granges del radi de 20 quilòmetres considerat del risc. Estava previst que justament a hores d'ara, en minuts, el conseller Òscar Ordeig comparegui per donar més detalls. I agents rurals han començat aquest matí la captura de senglars al segon radi de protecció de la pesta porcina a Collserola. S'han tancat amb barreres 32 passos de fauna ja que es coneixien i s'han detectat i corregit 22 deficiències de tanques, com ara el cas de forats, tot per evitar que els animals surtin d'aquestes zones i puguin propagar el virus. Tot plegat després de fer una supervisió del territori. Escoltem el cap del cos dels agents rurals, Antoni Mur.
La malaltia continua en peu, nosaltres estem mirant, treballant per mirar d'evitar l'expansió, però que s'han, aquest requeriment que hem demanat als ciutadans i aquesta col·laboració per evitar la freqüentació de les zones forestals durant aquestes setmanes és molt important i s'ha de mantenir.
I mentrestant, els ramaders de la JARC recorden que estan actuant de manera exemplar en aquesta crisi i reclamen al departament ajuts urgents per les granges ubicades en el radi infectat. En declaracions a la xarxa, Jaume Bernis diu que també convé recuperar els certificats d'exportació.
Depenem tant de l'exportació al sector porcí a nivell català com estatal, que la porta que se'ns tanca pues, acaba sent causa-efecte dins el mercat global que pugui haure tant a nivell d'estat com a nivell europeu. Pensem que tota la carn que no va a tercers països se queda al mercat nacional i al mercat europeu, que encara ens trobem en l'efecte de l'augment de l'oferta i això fa que la llotja pues, tingui que marcar el que està marcat.
I parlem de Germans de Sang, que torna a Barcelona, el llegendari musical que narra la història de dos germans bessons separats al néixer, explorant temes d'amor, destí i desigualtat. Alguns dels seus protagonistes són Mariona Castilló, Albert Salazar i Trinquell. Darrer punt d'esports, el Girona pot dormir avui fora del descens a la primera divisió de futbol. Ho faria en cas de guanyar la Reial Societat a Noeta aquest vespre a les 9, partit que obre la 16a jornada.
Notícies en xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 12 de desembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Pararem taula per degustar un plat molt arran de mar. Continuarem parlant de peix i de la campanya que durà a terme el grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre. Coneixerem curiositats del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs dels actes i de les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, avui el seu últim dia amb nosaltres, Núria Cartanyà. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, esgotada, estic esgotada.
Estàs trista, estàs trista.
Trista, sí, també. Cansa molt, això de remar i remar.
I nadar.
I nadar.
I fer surf.
És que... I pescar, és que no pareu aquí a la Randa Mar. Colin.
A partir de dilluns ja torna la Sílvia.
Ai, que la trobem a faltar, eh?
Sí, tot i que ella sí que estava ben arrendada, mare, aquells dies. Fa millor dit. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, què tal? Doncs prop de bé per aquí, ja divendres, com diem per aquí, i bé, s'acaba setmana, i ja es van acostant aquestes festes, eh? Ja...
Sí, bueno, sí, bueno, res, bueno, ja... Dos dies Nadal.
Aquests dies, quan mirem l'agenda, ja sabeu que els divendres a última hora del programa fem l'agenda d'activitats arran de mar, doncs ja tot és Nadal, ja ens costa trobar alguna activitat d'aquestes arran de mar que no tingui cap vinculació amb cap pessebre al costat del mar, ni cap encesa de llums, ni coses d'així.
Ni sigui... que arriben els Reis amb vaixell o aquestes coses.
Aquí arriben amb vaixell els Reis, aquí a l'Escala.
A Tarragona també arriben amb vaixell.
Home, és que primer passen per Tarragona, jo crec que van pujant mica en mica, van fent parades.
Són màgics, ja ho saps.
Paren a Sitges i a Vilanova amb Calnal Blau, després els rep a l'Oriol.
Sí, però hi ha llocs per que arriben amb helicòpter, eh? Vull dir que...
Bueno, però són Reis una mica més pisellos, més pisillos.
I també hi ha llocs que arriben amb tren, que així com va la Renfe, que
ah,
es preocupin.
Sí? A Sant Andreu, al poble de Sant Andreu de Palomar, els Reis arriben amb tren de tota la vida.
Jo em preocuparia pel que pugui passar.
Potser arriben tard.
Efectivament.
Cau una catenària o alguna cosa d'aquestes.
O no arriben. S'anul·la el servei o alguna cosa d'aquestes. Anem a saludar també en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio. Guillem, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs bé, de divendres, meitat del calendari d'advent ja menjat. I bé, ara que ho comentàveu, doncs sí, aquí a Vilanova, els Reis arribaran...
També per mar, no?
Per mar, sí, sí.
Això és el que ens agrada, que els Reis arribin amb vaixell, per mar, i que arribin a bon port. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Bot.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el port de Palamós registra una temporada de rècord de creuers. Sergi.
Doncs sí, aquest dissabte amarrarà a Palamós el darrer creuer d'aquesta temporada. Serà el vaixell Aida Luna en la seva única visita d'aquest any i posarà punt i final a una campanya que va començar l'abril passat. La temporada tanca amb 65 escales de creuers al port palamosí i fins a 65.000 passatgers. Segons un estudi de l'Associació Internacional de Línies de Creuers, cada passatger que desembarca en un port a escala, gasta una mitjana de 89 euros a la visita del destinació. Turistes que poden quedar a Palamós o fer una excursió a algun altre indret, però que en qualsevol cas suposen un benefici pel territori. Escoltem les paraules d'Antoni Batxiller, que és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, declaracions que ha fet a Ràdio Palamós.
I és cert que cada cop més estem sapiguent aprofitar la vinguda d'aquesta gent, no? S'observa en el municipi que cada vegada la gent és més present, que el comerç vol respondre a aquests requeriments o a les exigències que ens reclama aquest tipus de públic i automàticament li estem traient més profit. Jo crec que en tots els casos és enriquidor per nosaltres. A més, és un element de desestacionalitzador importantíssim. I a partir d'aquí, crec que, a més, ja no té només una influència a nivell de Palamós en si mateix, que sí, que el té, sinó que a nivell de comarca també genera una dinamització econòmica amb aquest, quan venen els creuers, important.
Aquestes 65 escales de creuers que ha rebut el port de Palamós s'acosten al topall que poden assumir la instal·lació. Per al mateix regidor, diu que cal donar un pas més, però sobretot en termes de qualitat. Aproximadament el 60% de creuers que visiten la Costa Brava, principalment Palamós i en menor mesura Roses, són del mercat europeu i la resta del nord-americà.
Portbou recupera la torre del castell de Querroig.
Doncs sí, l'Ajuntament de Portbou i l'associació Salvem Querroig treballen conjuntament per recuperar i consolidar la torre de guaita del castell de Querroig, un element de gran valor històric i paisatgístic. La iniciativa es desenvolupa en coordinació amb els serveis territorials del Departament de Cultura i preveu iniciar al gener la redacció del projecte que anirà a càrrec de l'arquitecta empordanesa Adela Geli, especialista en territori i patrimoni. L'actuació s'emmarca en l'aposta del consistori de Portbou per la preservació del patrimoni com a eix del mandat, després d'haver impulsat la monumentalització del cementiri municipal i d'haver acordat l'execució del projecte de l'espai Walter Benjamin. La intervenció prevista serà respectuosa i de dimensions reduïdes amb l'objectiu principal d'aturar el deteriorament, evitar despreniments i garantir la seguretat de les persones visitants. Paral·lelament, l'Ajuntament preveu instal·lar elements informatius a l'entorn del castell per facilitar la divulgació històrica i també reforçar-ne el valor cultural i educatiu.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla encendrà l'esperit nadalenc aquest cap de setmana, 13 i 14 de desembre, amb la celebració de la tercera edició de la Fireta de Nadal Cel.
La cita tindrà lloc a la plaça Catalunya, que enguany es transformarà en un autèntic poble de Nadal, concentrant en un únic espai totes les parades per donar més caliu i ambient festiu. La regidora de Turisme i Comerç de l'Ampolla, Meritxell Fages, ha destacat que aquesta edició culmina la Setmana del Comerç, que enguany ha comptat amb la participació rècord de 40 establiments locals.
Bé, esta fireta, bueno, per a començar a dir-vos que està dins de lo que és la Setmana del Comerç. Voldria fer que el dilluns va començar la 13a Setmana del Comerç aquí a l'Ampolla, on esta vegada 40 establiments d'aquí del poble hi participen. Estic molt contenta de la gent, de com s'implica, no? Perquè aquí al cap doncs, és per a donar visibilitat al nostre comerç, que en tenim molt i de molta qualitat. Llavors, durant tota la setmana, cada dia, fem diferents promocions, doncs, descomptes, productes estrella, promocionar-nos molt, per, sobretot per xarxes socials, i la manera de culminar aquesta Setmana de Comerç és pues, en això, en la Fireta de Nadal, no?
La Fireta mostrarà una àmplia representació d'aquest teixit comercial amb 23 estands on es podran trobar productes de decoració, roba, complements, plantes, joieria o articles gastronòmics. A més de fomentar el comerç local, el certamen oferirà una àmplia programació d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família. Entre les propostes destaquen concerts, tallers infantils, bingo musical, masterclass de zumba i vermut electrònic, tot plegat amb la participació altruista de grups i entitats del municipi. Les actuacions serviran també per recaptar fons per a la Marató de TV3. Els més petits tindran un paper protagonista amb la recollida de cartes per part de l'elf del Pare Noel. I diumenge la jornada continuarà amb cantades de Nadales a càrrec de l'Escola en Harmonia i del grup local Matchless Sibels. Fages també ha remarcat la implicació de les associacions i restaurants del poble, que oferiran degustacions i productes locals per acompanyar la visita. I com a novetat, enguany s'ha creat una super cistella de Nadal formada per articles aportats per tots els expositors.
Els alumnes de Paüls ajuden a regenerar el bosc cremat per l'incendi del mes de juliol.
Amb Romer i Frígola i al costat dels agents rurals, els alumnes de l'escola Sant Roc de Paüls han realitzat aquest dimarts una plantada en una de les zones afectades per l'incendi del passat mes de juliol. Una iniciativa que forma part d'un projecte treballat a l'aula i amb el qual els alumnes volen contribuir a accelerar la regeneració del bosc cremat. David Roig és l'agent major de l'àrea de prevenció i investigació d'incendis forestals del Baix Ebre.
El que han estat fent és treballar i avui volíem, una de les activitats que feien era una plantada de diferents espècies. Val? Per a què? Per ajudar una mica a aquesta regeneració d'aquest bosc cremat. Intentar, sobretot, però no hem explicat, que el serveix doncs, per a consolidar el sòl, per a evitar que hi hagi tanta escorrentia de terra i accelerar una mica aquest procés de regeneració natural.
Amb l'aixada a la mà, els alumnes no han dubtat a sumar-se a l'activitat per recuperar el paisatge que els envolta. Escoltem a Leo i a Amèlia, alumnes de l'Escola Sant Roc de Paüls.
Han vingut aquí a un puesto que s'ha cremat i han vingut a plantar plantes.
Hem fet forats i després, quan ja estan prou fondos, fiquem les plantes i els tapem.
Per a que creixin aquestes plantes i ens que tinguéssim més plantes al bosc.
També ens han explicat que si hi ha arbres en plantes baix, doncs no, com aguanta la terra.
Més enllà de la plantada, els agents rurals també han explicat als escolars la seua tasca per a la prevenció d'incendis i com han d'actuar quan surten al bosc per evitar qualsevol foc.
I qualsevol activitat que faig de prevenció en ells, això els hi veuré aquesta catàstrofe que van tenir aquí al seu municipi, viure en viu i poder veure després que poden ajudar a fer-ho, això els ajuda a poder reaccionar i poder prevenir, saber que això no han de fer determinades activitats dins el bosc que poden provocar incendis forestals.
Tot un aprenentatge i una experiència enriquidora per als més petits.
Fem ara aturada a les costes del Garraf. La crisi de la pesta porcina africana ha fet actualment restringir l'accés a alguns parcs naturals més propers a la zona afectada, però encara no ha arribat al Garraf, Guillem.
Doncs sí, el parc del Garraf està a hores d'ara sense restriccions per la crisi de la pesta porcina africana, que sí ha fet tancar altres espais naturals, però igualment en aquest parc comarcal estan a l'aguait per si es detectés algun senglar ferit o moribund sospitós de ser positiu del virus de la pesta porcina. La densitat del porc senglar al parc del Garraf és actualment de 6 exemplars per quilòmetre quadrat. Es considera una densitat mitjana que només es va veure reduïda als anys de sequera. Igualment es demana a la ciutadania que passeja pel parc que doni avís de qualsevol animal mort. La pesta porcina africana detectada fa unes setmanes en un senglar mort a Cerdanyola ha obert una crisi amb conseqüències ambientals i econòmiques. Des del parc del Garraf no tenen restriccions i estan lluny del focus d'infecció, però sí estan al dia de la situació com a membres de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, 5 dels quals sí tenen prohibit l'accés al medi natural per la pesta porcina africana.
La Fira de Nadal a Mar celebra la seva quarta edició amb més activitats que mai.
Doncs sí, aquí a Vilanova, a la plaça de la Mediterrània, es convertirà aquest dissabte 13 de desembre en el punt neuràlgic de la celebració nadalenca del barri de Mar, que acollirà la quarta edició de la Fira de Nadal a Mar. L'esdeveniment, ja consolidat en el calendari festiu del barri, torna enguany amb prop de 30 entitats i institucions participants, una xifra que reflecteix el creixement i la implicació del teixit associatiu local. A partir de les 10 del matí, la plaça s'omplirà d'activitats per a totes les edats, on la jornada comptarà amb actuacions musicals que dinamitzaran el recinte al llarg del dia, així com tallers de jocs i manualitats per als més petits. Les entitats del barri oferiran parades amb productes d'elaboració pròpia, des d'artesania fins a petites creacions gastronòmiques, i també es podran veure mostres i demostracions de diversos col·lectius locals que aprofiten la fira per donar visibilitat de la seva tasca al llarg de l'any. Aquesta combinació converteix l'esdeveniment en un aparador de la diversitat i la vitalitat social del barri de Mar. Amb aquesta quarta edició, la Fira de Nadal a Mar es consolida com un espai de trobada, convivència i promoció de talent local, reforçant els llaços veïnals i posant en valor la feina de les entitats del barri.
A Anem ara cap a les costes del Maresme. Aquest pròxim dissabte el Club Nàutic d'Arenys acull una nova edició del Memorial Josep Gallissà de Vela, una regata que porta el nom de qui fou president de l'entitat entre 1988 i 1995, Oriol.
Efectivament, Marina, és una regata orientada als vaixells i tripulacions de la classe creuer, de diferents categories, A2, solitari, creuers i promo. Ho ha explicat la gerent del Nàutic d'Arenys, Pilar Rodríguez.
Ara ja estem a punt doncs, de tancar per Nadal, diguéssim. La base sí que tanca durant el mes de desembre. I després nosaltres continuem fent alguna activitat més, com seria, nosaltres fem una regata de creuer, que ara serà l'última així gran que farem aquest any, que serà el 13 de desembre, que es diu la regata del Memorial Gallissà, que era un soci del Club Nàutic, i ara doncs, ho fem en memòria d'ells, no? I llavors ja tinc 24 embarcacions apuntades per aquesta regata. Si el dia 13 la gent va passejar i miren al mar, veuran tot ple d'embarcacions de creuer, doncs són les que estan fent aquesta regata.
Serà, doncs, la darrera activitat nàutica d'aquest 2025 al Club, i una nova ocasió per acostar-se a la façana litoral i veure les embarcacions navegant per davant la costa d'Arenys.
És que últimament fem moltes activitats, llavors cada vegada que fem entrenaments o regates, només que passis per la carretera quan vas amunt o avall, ja vas veient un munt d'embarcacions, no? I de diferents tamanys, que ja vas veient els que són de vela lleugera, que són els petitons, i els més grans, doncs, en aquests que us comento de creuer.
El trofeu Gallissà marcarà el final de la temporada per tornar a començar el cicle de regates que s'organitzen al Nàutic d'Arenys ja el 2026, de nou amb cites destacades com el trofeu Jacinto Ballester al maig, el Memorial Estruc i el trofeu Sardina al juny, el trofeu Emili Lledó al setembre i el Gran Premi Principat d'Andorra, que serà ja al novembre.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Agrupació per la Promoció del Port de Tarragona ha celebrat aquest dijous la 22a edició dels seus premis anuals. La gala ha comptat amb l'assistència de més de 200 persones, incloent-hi representants de les administracions del sector portuari i empresarial, així com professionals compromesos amb el desenvolupament sostenible i la innovació al Port de Tarragona. Les empreses premiades han estat Grupo Jorge, Inetum España, Grup Riera Roura i Bopac Terquimisa, mentre que les mencions especials han recaigut en Estela Maris, José Luis Vilar, Josep Maria Andreu i a la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona en reconeixement la seva tasca destacada. L'esdeveniment ha servit per posar en valor la feina de persones, entitats i companyies que contribueixen significativament al creixement i l'excel·lència del sector en l'àmbit del Port de Tarragona. L'acte ha acabat amb un homenatge al senyor Joan Oriol, president de Port, per la seva trajectòria professional en el sector de la logística portuària i la seva dedicació del valor a l'impuls i el desenvolupament del Port de Tarragona. Acabem el nostre repàs informatiu al Tinglador 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona, que ha inaugurat aquest divendres 12 de desembre l'exposició Mestres de l'Escultura del Segle XX. La mostra ofereix una acurada selecció d'obres d'escultors rellevants en el panorama nacional i internacional, des de les avantguardes del segle XX fins als artistes contemporanis de l'inici del segle XXI. Inclou escultures d'artistes de renom com Léger, Miró, Oteiza, Gavino, Pere Jaume, Carr, entre altres. Un total de 39 escultures conformen aquesta proposta inèdita que està produïda per Cugy i comissariada per el galerista Julio sota l'encàrrec de l'autoritat portuària. Mestres de l'escultura del segle XX és l'última de les exposicions programades per aquest 2025 al Moll de Costa i es podrà visitar fins al 15 de febrer. Amb aquesta exposició exclusiva, que només es podrà veure al port, es dona el tret de sortida a una nova etapa del Moll de Costa en la qual es combinaran les habituals propostes vinculades al món cultural local i català amb muntatges d'artistes de renom mundial. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, situació que encara continuarà plàcida a tota la costa al llarg de les immediates hores. Vent que serà més aviat feble i anirà girant un palet més cap a gregal. De fet, aquest gregal sí que el dissabte serà més consolidat, sobretot al llarg de la tarda i del vespre, i especialment cap a la Costa Daurada. Molt arrapats a mar és on bufarà un palet més, però sempre amb estat de la mar de marejol, tot estirà maroja a últimes hores del dissabte. En general, però, un estat de la mar molt plàcid i amb alguns núvols que, en el cas de l'Ebre, el dissabte seran molt més gruixuts, fins i tot amb alguna pluja. En vista, el diumenge el vent de gregal es reforçarà sobretot mar endins, això farà que hi hagi una mica de maroja, especialment en aquesta banda d'alta mar, i el diumenge el dia acabarà força més ennuvolat amb alguna pluja, que s'escamparà per moltes viles de la costa, sobretot la de Barcelona i la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com va estar les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs per ser una tarda de divendres, de moment parlem de relativa calma en aquesta xarxa viària. Les bones notícies serien que no hi ha cap gran incidència que ens compliqui especialment la circulació. Hi ha volum de trànsit, evidentment, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, és cert que a l'extrem sur l'autovia 2 va molt carregada, bàsicament sortint de Barcelona, entre Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí. Aquí sí que hi ha aturades, 3-4 quilòmetres, autovia 2, com et deia, sortint de Barcelona, en sentit en Martorell. De moment, l'autopista AP7 tira prou bé, un pèl carregada, la zona de Castellbisbal, en sentit nord, res de l'altre món. Sí que hi ha aturades, podríem dir, habituals també a la C58 i a la C33, però d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac, i el nus de la Trinitat. En fi, com pots comprovar, són retencions més o menys habituals, una tarda qualsevol, però sense grans sorpreses, sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
I'll put my ja tens el Pedro, eh?
Estàs aquí, Sergi? You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight. You are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight. You'll be alright, 'cause you were just a small bump and bone. For 4 months, then torn from life. Maybe you were needed up there, but we're still unaware as why.
Les profunditats de l'actualitat.
Secció amb la Federació Catalana de Pesca abans d'aquest Nadal, i arriba el moment de repassar com ha estat aquest 2025, Sergi.
Hola, 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 Marina. Doncs sí, així és. Tenim en Pedro Terol molt enfeinat aquests dies, tancant els assumptes d'aquest any i planificant el 2026, però l'hem tret del despatx per estar una estoneta aquí amb nosaltres. Benvingut, Pedro.
Hola, bona tarda.
El que dèiem, no? Portes uns dies, això ens deies en veu en el making of de la secció setmanal, que portaves uns dies bastant, per no dir molt, atrafegat.
Sí, portem 3 setmanes que no parem. Pensa que ara tenim que presentar tot el final d'any a la Generalitat, fer balanç de tots els campionats, que concursos que hem fet. No només la federació, com hem comentat diverses vegades, la federació té l'obligació de la gestió i control de tots els concursos que fan els clubs a Catalunya, o sigui que hi ha una feinada, i arriba el moment de que fer balanç i presentar. De fet, el dimecres teníem reunió amb la Generalitat per tancar el 2025, i en la mateixa reunió obrim el 2026 ja com tot el tema que farem l'any que ve, de concursos i de més.
Mm-hmm. Pedro, última secció d'aquesta temporada, aquest primer o de segon, del setembre fins ara, em podríem dir. Volies aprofitar per fer una mica de balanç d'aquest 2025 en quant a la Federació Catalana de Pesca Esportiva.
Sí, m'agradaria una mica parlar de nosaltres mateixos, de una mica de lo que estem aconseguint, de la feina que fem. Podríem parlar a nivell de campionats d'Espanya, què és el que hem aconseguit. Pues una ràpida repassada, diríem que en Marc Costa, a nivell de selecció tenim un or, que és en duos, en dames també un or, una plata, perdó, en màster hem quedat tercers, o sigui, sempre estem en el podi i nos baixem. A nivell individual tenen el màster un campionat d'Espanya, en dames una segona d'Espanya, en duos un tercer, en clubs també un tercer, i estem bastant en embarcats, pues igual. En duos que són seleccions una plata, en individual campions d'Espanya, i en màster aquest any no tenim pòdium perquè malauradament no hi ha prou seleccions autonòmiques per fer campionat, però sí que s'han fet, que no haguessin baixat del segon lloc, que ho fem sempre, estem allà davant, i a nivell individual, pues lo mateix, segons llocs, primers, estem sempre en el top 5 a nivell nacional, o sigui, jo crec que la federació podem estar molt contents dels pescadors que tenim, i en general estem a dalt sempre.
Això ho deien quan el Guardiola portava el Barça, que lo difícil era mantenir-se tants anys en l'elit, no? A dalt de tot. Quin és el secret per tu?
Bueno, el secreto es la constancia de estar ahí, no dejar pasar, de estar la federación siempre organizando campeonatos de Cataluña para seleccionar a los pescadores que van al nacional, e intentan promover, cada vez es costa más promover lo que he comentado al llarg de la temporada, es costa más buscar gent jove que participi. Estem ahí una mica encallats de buscar fórmules per obrir escoles, així com en la pesca continental ho tenen una mica més, diguéssim, ja per la mà, perquè porten anys amb una fórmula que ho han trobat, que la podem volem aplicar en mar costa i en embarcació, i a veure si aixequem cap i podem portar, perquè fins a fa 3 anys, quan la joventut nostra que anava, sempre portava pòdium, o sigui, s'han quedat sense joves que vagin suprim els que anem caiguem per l'art, o sigui, una mica. I això és l'objectiu que tenim per l'any 2026, 2027, 2028, obrir aquesta. I intentar aixecar una mica el que és la pesca i totes les traves que s'estan posant a nivell administratiu.
Clar, això és un altre pas, no? Totes aquestes traves o tots aquests obstacles que van sortint a mica a mica i que els darrers anys han anat aflorant una miqueta més. Clar, jo la meva pregunta és, com a tema administratiu ja sabem com va, no? Tema administratiu d'una federació i les complicacions que té tot el tema burocràtic. Tema personal dels vostres federats i federades, com ho estan rebent, o com, o sigui, el fet de que potser també depèn segons l'edat, depèn segons el sector, no, suposo?
Sí, hi ha modalitats que se veuen més afectades. Per mi la modalitat que ens estem veient més afectades, que ens baixa els practicants o les campionats, és l'embarcació, que des de la pandèmia la gent s'ha quedat molt retreta a posar l'embarcació, a fer visitar-la per poder que altres, perquè el campionat d'embarcació, com he comentat, crec que alguna vegada se fan embarcacions que no són pròpies dels pescadors que van a pescar normalment, és potser el patró, pot ser que sigui pescador, però moltes vegades són embarcacions que se contracten, se posen quatre pescadors, se'ls paga l'embarcació i cada vegada ens costa més trobar patrons que vulguin cedir la seva embarcació, encara que sigui cobrant, o sigui, ni cobrant, costa de trobar aquesta línia. Uh-huh. Estem obrint un altre tema que és el que també penso que la joventut està treballant molt, les embarcacions que van, embarcacions petites, a fer el que és l'espinning, el jigging, sí. Que van individual, van un o dos, pesquen, i ara, de fet, tenim l'objectiu de cara al 2026 portar el campionat d'Espanya de jigging a Catalunya, per donar, obrir una porta a una nova modalitat que la Federació Espanyola tampoc ha aconseguit posar-la en marxa. I llavors, a veure si des d'aquí aconseguim obrir la porta i que la gent jove que està practicant aquesta modalitat entri a concursar també, i si entrem en Catalunya un campionat d'Espanya ho aconseguim, l'any que 27 ja seran més autonomies que s'afegiran, i a la tercera o quarta la internacional obrirà una línia de campionat d'aquesta modalitat. Per això tenim que començar a picar des de baix, perquè al final arriba se facin campionats de molta més importància.
Ves que no us enganxi la normativa, també, perquè havia escoltat alguna info que fins i tot a Canàries es plantejaven prohibir també el tema del jigging, o no sé si en alguna comunitat més.
Sí, perquè són modalitats que s'estan donant compte que si se practiquen bé tenen èxit, però d'entrada ja les normatives, ja saps que a nivell de Catalunya aigües interiors ja no se pot fer servir el diu. Bueno, l'spinning i el jigging normalment són modalitats que es basen sempre en senyores artificials, uh-huh. Però no el veiem, i a més, si tu parles a la gent que va pescant aquestes modalitats, són modalitats que quan tenen èxit poden tindre unes bones peces, però si fas números, el percentatge de dies en èxit no són molts. Mm-hmm. O sigui, tens moltes sortides de lo que havien de fer porra, i que tampoc crec que sigui tan important, no sé, que tinguis que limitar-la. No la veig molt clar el per què la volen limitar, però bueno, ja sabem com són les limitacions. Aquí a Catalunya no s'han trobat moltes limitacions. De fet, la federació, l'última sorpresa que ha tingut és que fins al Departament de Territori es vol cobrar per pescar en la platja.
Déu-n'hi-do.
Bueno, una tassa més. I, clar, llegeixes la llei i te diu una de les activitats que estan exemptes de pagar tasses per ús del territori, que seria la platja, és la pesca. Uh-huh. Quan parles a l'administració, diu, sí, sí, estàs exempta, però, bueno, la pressió del medi sobre la platja, diu, a veure, això, el texto de la llei no
posa enlloc. El que posa la sombrilla a les 6 del matí potser també és discutible si també fa pressió en el medi o no fa pressió en el medi.
Llavors és el que diuen, vosaltres poseu carpa, diu, no, nosaltres només posem la canya, no posem res més.
No posem res més, llavors, sí, sí.
Que venen a dir, bueno, mirarem a veure, perquè la pressió que feu, bueno, me diu, bueno, pues si la gent que passeja i el que dius tu, el que posa la sombrilla i els que juguen a pàdel, tots fem pressió en el medi, però si la llei diu que la pesca està exempta igual que passejar i no sé quantes coses més, no li veig que tinguin que cobrar. Però bueno, ahí estem lluitant.
Molt bé.
I aquesta, per exemple, un petit exemple de les coses que la federació no es veu, el que fa, lluitar amb totes les administracions per evitar que ens cobren més, que ens deixin i que permet practicar. No només al federat, perquè nosaltres fem al·legacions a totes les lleis que estan sortint que van de cara només al recreatiu, però la federació té clubs i els clubs tenen deportius i recreatius. Llavors intentem cobrir totes les àrees encara que no sigui directes de la nostra competència.
O sigui, Pedro, que ets una mica, diríem, el Sergi Busquets de la federació, no?, de la pesca. O sigui, que vas per aquest, la cara B, no?, per aquest soterrani treballant. Sí, sí.
Com diria, en la política estamos en las cloacas.
Exacte. Ui. No anem cap a aquest tema, però ara sí. Em parlaves també, quan estàvem preparant el programa i quan estàvem preparant una mica aquesta intervenció, que suposo que ve en relació, no?, tant la perspectiva per al 2026 com els contactes que esteu fent amb el sector polític. També em comentaves que per explicar-los com teniu la realitat de la pesca avui en dia.
Sí, sí, nosaltres portem des de que vam tindre també una mica el canvi en la Junta i van canviar una mica la idea que teníem de com tenia que anar a la federació, ens hem posat les piles i ens hem volcat a demanar reunions amb tots els partits. De fet, portem ja en reunions amb Esquerra, amb Junts, al Partit Popular, i crec que ens queda pendent per la setmana que ve PSOE. Es posar sobre la taula amb els parlamentaris de cada partit de qui, com estem, quina és la nostra situació i què pensem, que ens sentim afectats, i posar-li sobre la taula que som un benefici per la societat que tinguis, com abans, que puguis sortir a anar a pescar, puguis estar tranquil en un lloc i no estar pendent de que si t'hi vindrà un, t'hi vindrà l'altre, no te deixarà aquí, no te deixarà allà. Tantes restriccions sembla que estiguin una mica proscrits quan som una activitat que normalment els que anem federats i tots els clubs nostres intentem educar, de que si vas a la platja tens que deixar la cotembac més net de que quan arribes, i crec que això és algo a valorar a la federació. I m'imagino que les altres federacions que treballen a les platges i espais públics som igual que nosaltres, que prediquem el que deixa l'espai més net que quan hem arribat.
Quin retorn heu tingut, Pedro, fins ara, de les reunions que heu tingut?
De moment totes són bones cares. Sempre ja saps que quan parles amb l'administració sempre te diuen que ho miraran. També té cert que no fa ni 15 dies, 3 setmanes, com molt, que hem començat a tindre les reunions. Llavors, suposo que també de cara a final d'any, fins a gener, això no podrem començar a veure si hi ha un moviment, si hi ha un retorn, si per on van, si estan escoltant-nos o no. És aviat, sensació bona, tots ens han donat bones paraules, però ara esperar a veure per on tira el tema, sobretot ja m'imagino de cara al gener, febrer, perquè ja saps que suposo que la pesca serà un tema menor dintre de tota la multitud de temes que estan tractant, i bueno, quan arribi el moment tractaran i a veure com, per on surten.
I ara deixem sortir ja de temes burocràtics i federació i aquestes històries. Va, ens acostem a Nadal, ens acostem a festes. Com trobarem algun momentet per anar a pescar, o ja tenim en el congelador algú destinat als àpats de Nadal?
Hi ha una mica de tot. No te pots esperar al final a que tinguis la sort, perquè ja saps que la pesca, el dia que hi ha bona pesca hi ha mala mar, i el dia que hi ha bona mar no pesques res. Llavors sortirem a pescar, intentarem agafar alguna peça que estigui bé, però al congelador ja tenim algunes peces. Per exemple, jo que soc de fer el dia de Reis, que és el meu compleix calamar farcit, ja el tinc congelat per si falla el tema.
Doncs aviam, primer de tot, moltes felicitats, ens avancem, però bon dia, per fer l'aniversari, el dia de Reis. Sí.
No tinc enganys, sempre tens un regal menys, eh?
Sí, si tu mires per aquest sentit, sí.
Clar, te diuen que és més gros, però no, és el mateix, a ti te regalen un tortell i te diuen que ja tens, no, jo vull tortell i pastís de cumpleanys, com tothom.
Doncs, Pedro, moltíssimes gràcies per ser-hi un divendres més, i el nostre desig que passis unes bones festes i també feu-s'ho extensiu a tot el teu equip de la federació des d'aquí, des de la Randa Mar.
Vale, moltes gràcies, i com sempre, donar les gràcies a vosaltres perquè us doneu veu per poder parlar de lo que és la federació i lo que és la pesca recreativa i esportiva.
A reveure.
A reveure.
I continuem parlant de peix i de menjar, perquè avui el nostre company Guillem Pérez està amb l'Oriol Pereira, cuiner professional vilanoví, que explicarà una recepta típica de la zona per llepar-se els dits. Guillem.
Doncs avui tenim amb nosaltres el cuiner Oriol Pereira perquè ens expliqui una recepta de les seves. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Guillem. Content de tornar-se aquí al programa.
Doncs això, jo et deixo a tu i ja expliques.
Bueno, doncs avui el plat que porto és un plat molt senzill. Bueno, com ja sabeu, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, i una de les riqueses gastronòmiques de Vilanova i la Geltrú són els ranxos mariners. I com a joia de la corona dels ranxos mariners, el que jo considero és la sípia a la bruta, que és el plat que us porto avui.
Molt bé. Bona pinta, de moment.
Bueno, doncs comencem. Bàsicament, primer comencem amb els ingredients, vale? L'estípia a la bruta, en aquest cas, és molt important que demaneu per a aquelles persones que ho vulguin intentar i s'envalentonin a fer-la a casa, de ben segur que us en sortireu, perquè és un plat la mar de senzill. El que necessitaríem seria un quilo... És una recepta per 4 persones. Llavors, el que necessitaríem seria un quilo de sèpia fresca, vale? A poder ser amb pell i a poder ser amb melsa. No patiu si no la voleu netejar, jo donaré les passes a seguir, però de ben segur que el peixater o la peixatera us la poden netejar sense problema, però important dir-li que et deixi la pell i que et deixi la melsa. Més endavant en parlarem d'això. Seguidament del quilo de sèpia que ja hem comentat, afegiríem 4 dents d'all, 2 cebes dolces, 2 tomàquets ben madurs, un got de vi blanc, una fulla de llorer, oli d'oliva verge extra, un toc de julivert i, per finalitzar, la patata. En aquest cas, una patata vella, una patata Mona Lisa seria la ideal. La Mona Lisa és la patata aquesta més blanquinosa, amb taques negres, que no té brutícia, per així dir-ho, que no té la pols, la terra, diguem-ne. Amb això faríem els ingredients. Ara, doncs, començaríem a repassar la recepta. Doncs, molt senzill. Primer de tot, el que he dit, netejar la sèpia. No tingueu por de netejar-la vosaltres a casa, perquè és ben senzill. El que faríem seria retirar el caputxó del cos. El cos, diguem-ne, que serien les potes, val? És una mica confús, si més no. Retiraríem el caputxó i retiraríem la ploma. La ploma és un petit, similar al plàstic, vale? I és un petit exoesquelet que té la sípia. A part del propi esquelet, que és la part aquesta blanquinosa, dura com una pedra, seria una espècie de plàstic que assimila una ploma. Retiraríem aquesta ploma, retiraríem els ulls i retiraríem el bec de la sèpia. Sí, les sèpies, encara que no ho semblin, tenen bec, com així com tenen els ocells, com tenen els lloros, etc. Un cop retirat tot això, retiraríem també la bossa de la sípia i retiraríem la melsa. Vale? La sípia, en aquest cas, no la utilitzarem, però sens dubte la podríeu utilitzar. L'únic que tingueu en compte que tenyirà una mica l'elaboració final. Finalment, amb la sèpia neta la tallaríem a daus, vale? I la reservaríem. D'altra banda, agafaríem la ceba, la pelaríem i la tallaríem a juliana. Vale? Quan diem a juliana, ens referim bàsicament a fer làmines, tallar-la per la meitat i fer làmines. El mateix faríem amb l'all, que el tallaríem a làmines. I reservaríem. Aquí comença la màgia. Aquí ens anem als fogons. Vale? Per què dic que és un plat fàcil? Perquè es fa tot dins la mateixa cassola. En aquest cas, afegiríem a la sèpia, la ceba i l'all. Tota la vegada, en cru, no patiu. Sí que és cert, que no ho he comentat, amb una mica d'oli. Vale? Començaríem a sofregir. La sèpia començaria a deixar a l'aigua i la ceba i l'all també deixarien en els seus sucs interns i allà el que notarem serà com comença a deixar anar aigua, vale? És molt important en aquest pas tapar la cassola perquè volem que tots els sucs es quedin dins, volem generar aquest vapor i que tingui un retorn cap a la cassola. I és importantíssim en aquesta recepta que no tinguem pressa a l'hora de cuinar la sèpia. Diguem-ne, a mi m'agrada utilitzar la terminologia de que ha de ballar, vale? No en cap cas tindre un foc fort, perquè el que farem serà deixar-ho sec i no ens quedarà com vulguem. Un cop tinguem ben sofregit la sèpia amb la ceba i l'all, que ens portarà una mitja horeta, afegirem la melsa. La melsa, què és la melsa, pel que pregunteu? És l'òrgan, vale, de l'abdomen de la sèpia. És com una bosseta de color marró fosc, molt intens d'olor i molt intens de gust. Vale? La podem posar sense cap tipus de problema en aquest punt. La sofregim durant 5 minutets i llavors afegiríem el tomàquet madur. Afegiríem els dos tomàquets, vale? Els hi podeu enretirar la pell, si voleu, però si no, després, un cop ja tinguem el plat finalitzat, podeu enretirar la pell sense cap tipus de problema. Vale? Que el tomàquet es vagi coent, i és en aquest punt on introduiríem el got de vi. El got de vi blanc que tenim guardat, en aquest cas, ens ajudaria a desglaçar i fer que tot aquest torrat que s'enganxa al fons de la cassola, que és on finalment resideix la gran immensitat del sabor, el farien desenganxar i que tot això es barregés i comencés a fer un caldo on fes xup-xup. Un cop desglaçat amb el vi blanc, deixem que evapori l'alcohol 5 minutets a foc mig, afegiríem la fulla de llorer i cobriríem d'aigua. Vale? Quanta aigua necessiteu? No patiu, seria fins a cobrir. O sigui, això cadascú a casa seva veu més o menys com van les coses. És en aquest punt on hauríem de seguir amb la cassola tapada i deixar cuinar per una horeta tranquil·lament, amb la qual la mitja hora prèvia que he comentat abans i ara ja tenim una hora i mitja de cocció, vale? De tots aquests ingredients en una mateixa cassola. És llavors quan ja tinguem la sípia, que ens agafarà un color marronós, un color maco, no? Un color enrossit. És en aquest moment on amb la patata que prèviament hem pelat la podrem escarxar o trencar-la, que és el típic moviment que feien les iaies amb la patata a la mà, que ells mateixos anaven escarxant i anaven posant, perquè així la patata deixa en el midó i fa que tot es creï una salseta, que vagi lligant-ho tot i quedi molt més melós. La patata la cobríem durant uns 15 minuts i plat acabat, ja estaria. El truc que us porto avui és el fet d'afegir xocolata, que és molt típic en els guisats, quan les iaies es guardaven una mica de xocolata negra i li afegien. Això aporta brillantor i aporta profunditat a la recepta i untuositat. Llavors agafaríem dos rajoletes de xocolata negra i li afegiríem al final, deixant que es fongui amb tota la salseta i reposant. Aquest plat és molt, molt millor si es deixa reposar, però de ben segur que si es menja en el moment, és un gran encert. Així que espero que la gent des de casa s'hi hagi animat i es tiri a la piscina, com aquell que diu, i provi de fer la sípia. Seria de bon grat que els hi sortirà genial.
Bueno, crec que la recepta és super detallada. Jo que l'anava seguint, tampoc sóc un expert en la cuina, però crec que m'he vist capacitat. Oriol, abans d'acabar, perquè tu fora de micròfons m'explicaves que tu tens una relació especial amb aquest plat.
Sí, bueno, bàsicament és un dels principals culpables de que a dia d'avui sigui cuiner i bueno, sigui cuiner amb aquesta trajectòria professional de més de 10 anys. El fet és que, bueno, jo tenia 14, 15 anys, ara mateix no recordo bé, estava a secundària, a mi sempre m'ha agradat cuinar. I jo me recordo que jo vaig anar a ma mare, en aquest cas, i li vaig dir, escolta, mama, i dic, jo vull aprendre a fer un plat que s'hagi de cuinar, però cuinar de veritat. I jo ho associava així. I així va sortir, va ser el primer plat que em va acompanyar, el primer plat del meu receptari. El fet, amb els anys he vist, el fet de ser de Vilanova, doncs també li dones protagonisme, perquè és un plat que sobretot es fa a Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf. I, bueno, és un plat al qual li tinc molta estima i crec que per començar amb aquestes seccions, què més indicat que començar amb el plat que m'ha acompanyat tota la vida?
Doncs ara ho deies, crec que és un plat referent de la nostra cuina, de la cuina aquí del Garraf, cuina marinera. I doncs re, Oriol, donar-te les gràcies per haver-te passat avui per aquí, per explicar la recepta tan detalladament i d'una forma tan fàcil, perquè crec que al final és complicat explicar una recepta d'una forma no visualment d'aquesta forma tan detallada. I res, donar-te les gràcies i de ben segur que tornaràs a passar per aquí, pel programa, per explicar més plats mariners.
Oh, i tant. De ben segur, siguin mariners o no, tocarem totes les branques, tocarem de tots els pals i tindrem més receptes fàcils i aptes per a tothom.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Oriol.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a
vosaltres. Moltes gràcies, n'estarem pendents. Arribem així al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Fem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Terra, vaina, pro, camarines, vaina, mare, Santa Uxia de Ribeira, Poboto, Caraminale.
Aconsegueix la teva butlleta Visit.
Wasn't there? And
xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Cues a l'exterior de les administracions de loteria per comprar dècims de Nadal. Les administracions